més de 100 anys, l'Hotel Suís era un lloc de trobada per als sabadellencs en el qual, entre d'altres coses, es debatia sobre esport, una pràctica que ja començava a estar de moda. Un segle després, continuem amb aquell esperit històric d'una ciutat estretament vinculada a l'esport. Hotel Suís, amb Adrián Arroyo.
Dimecres 15 de setembre del 2021. Què tal, com esteu? Benvinguts a aquesta versió podcast de l'Hotel Suís, parlant del dia de retorn a la feina del Centre d'Esport Sabadell. El conjunt arlequinat preparant, com sabeu, el duel català de diumenge a la Nova Creu Alta, 5 de la tarda. Aquest sí, horari de tota la vida. A partir d'aleshores ja en vam parlar ahir dels dos horaris consecutius que tindrem a casa al Temple en divendres a les 7 de la tarda, però abans anem a gaudir d'aquest partidàs, encara que no sigui amb la millor de les arrencades possibles, tant del Sabadell com del seu rival, el Barcelona B. Avui la queda Antoni Hidalgo, ha tornat a la feina i hem pogut escoltar una de les sensacions, segurament, d'aquest inici de campionat, com a mínim, per la seva lluita, per la seva brega, per la seva contundència al mig del camp, com és Facu, com és Facundo García. Pau Ituri, què tal, com estàs?
Què tal, Adri? Molt bé.
Tu has estat a la roda de premsa fa una estona de l'argentí, a la Nova Creu Alta, en el dia que tornava a la feina l'equip sabadellenc. Després haurem de parlar, per cert, de novetats en quant a els jugadors que poden reaparèixer, com a mínim, a la convocatòria d'Hidalgo. Fins i tot parlarem de la primera plantilla del Barça, perquè té incidència directa aquesta setmana amb el Sabadell. Però així d'entrada, què t'ha semblat Facu García, ja no en el terreny futbolístic, sinó davant d'un micròfon?
No havia tingut el plaer de tenir-lo davant mai encara en el que porta aquí a Sabadell.
T'imposa?
És estrany, perquè és un jugador que no imposa gaire físicament, que té aquest accent tancat encara argentí, però bé, al final és un dels jugadors, com deies tu, que més està sorprenent en positiu en aquest inici de temporada. Ho explicàvem amb el Sergi Park fa unes setmanes, quan fèiem el Twitch. Just quan vam fer el relleu de les vacances va arribar Facu, i per tant encara no havia tingut el plaer ni d'escoltar-lo ni de coincidir en persona amb ell. I salveu un noi amb, tot i la joventut, amb caràcter, aquesta passió que li posen els argentins a les coses en general, però bé, al final és un jugador. Abans repassava també la llista de l'MVP de la temporada, una llista en la qual Aleix Coc va primer, però Facu, insistim, és un dels jugadors que més passions està aixecant entre l'afició arlequinada, i al final erigint-se també en el líder del mig del camp d'una de les posicions més orfes actualment a l'equip, no? Al final ens hem fet un fart de parlar que falta el famós 8, que falta el famós 8, i mentre no arriba el famós 8 hi ha un tal Facu García que està sent l'home que més minuts ha jugat en aquest mig del camp.
Està tenint molts minuts el futbolista d'Olavarria, el futbolista argentí, s'ha dit per part del Leganés. Hem d'escoltar-lo parlant del Barça B, hem d'escoltar-lo parlant de les targetes que ha vist i que encara ha de veure en el que queda de temporada la primera RFEF. Però crec que comencem fins i tot tampoc parlant del seu rol individual, sinó en clau col·lectiva, de com està anant aquest inici de 3 jornades, 3 empats de moment per l'equip arlequinat.
Sí, li hem preguntat a Facu què li falta, no?, aquest Centre d'Esport Sabadell per sumar la primera victòria de la temporada. Ell ha dit, ha enviat un missatge de paciència, que tot arribarà, que al final estem en un moment, com hem anat repetint també en les últimes setmanes, en els últims dies, d'adaptació, d'acoplament de totes les peces, i també ha deixat clar que al Sabadell no li ha faltat tant per guanyar en aquestes 3 jornades. Sí que és cert que a Sevilla no va haver-hi masses ocasions, però contra la Balona, si bé és cert que l'equip andalús xuta el pal, hi ha aquella ocasió claríssima de Caixa. I l'altre dia, si bé és cert també, i ho hem anat repetint, que l'Alcoyano té més aproximacions a l'àrea que no pas el Sabadell és qui té les ocasions més clares, i el xut de Jacobo, per exemple, que va al travesser a la segona meitat. Per tant, ha recordat Facu que l'equip ha estat molt a prop de guanyar ja en aquestes primeres 3 jornades.
Yo pienso que estamos haciendo las cosas bien, que estamos tratando de dar lo máximo de cada uno, y bueno, lo que falta también un poco de suerte. El partido anterior pegó un en el palo. Estamos cerca, pero bueno, es cuestión de que las pelotas empiecen a entrar y los resultados ya llegarán.
És evident que no pot ocultar el seu origen amb aquest accent tan marcat argentí de Facu García, que ha tingut com a companys de viatge a la pretemporada, és cert, a Sergi Altimira i a Pere Belmonte fill també, però sobretot un cop ha començat ja la Lliga, tant a Ramon Folch com a Xavi Boniquet, els dos sent gairebé el complement de l'estòper, perquè la figura de Facu García ha estat pràcticament indiscutible en aquestes primeres tres jornades i també ha parlat del seu paper en aquest inici.
Sí, perquè al final, si a nosaltres ens diuen a mitjans d'agost que un noi que ve, que és sub-23, que ve cedit, sí, és veritat, d'un bon equip com és el Leganés, però que al final tampoc té massa experiència aquí a Espanya, més enllà del Mestalla, que sí que és cerca ha coincidit amb Antonio Hidalgo a l'AEK Larnaca, i ens diuen que a dia d'avui seria un dels pocs jugadors de la plantilla que ha jugat els 270 minuts de camp, doncs home, no ens ho haguéssim cregut. Haguéssim pensat més que seria Ramon Folch i el 8, Ramon Folch i Boniquet, però clar, entre que el reusenc està amb molèsties físiques, i ha estat amb molèsties físiques, millor dit, i Boniquet no està trobant de moment la seva millor versió, doncs...
I que no arriba a tancar el 8.
I que no arriba a tancar el 8, doncs Facu s'ha aprofitat aquest lloc, aquest 8, per, mai millor dit, per fer-se...
De vacío,
no, en ve alta. Per fer-se amo i senyor avui dia del mig del camp del Centre d'Esport Sabadell. Ell ha dit que està molt còmode amb aquest rol del 6, perquè ha dit específicament...
Sí, ho ha remarcat, és veritat,
sí.
Jo soy un 6.
Jo soy un 6, no soy un 8, soy un 6.
Jo soy un 6.
Jo soy un 6. Però al cap i a la fi diu que està molt, molt còmode.
Adaptándome al equipo, a la forma de juego, a lo que nos pide el míster. Así que sí, la verdad que estoy contento. Como siempre digo, nunca me tengo que conformar con lo que estoy haciendo. Y siempre trato de seguir progresando y de dar lo máximo para ayudar al equipo.
Per cert, Adri, per puntualitzar, Facu 270 minuts, també dos dels tres centrals, César Morgado i Aleix Coc, Quique Royo a la porteria, evidentment, i els altres, o l'altre jugador en aquest cas és Alfred Planas, l'altre jugador de camp que ha disputat de moment tots els minuts. Per tant, sorprèn també que la tercera jornada ja només en quedin 5.
Ja que l'ha servit en safata, Alfred Planas, ell juga de carril. Bé, de fet, jo crec que venia amb la idea de jugar més endavant a la pissarra d'Antonio Hidalgo i que al final, entre la competència que hi ha al davant amb Aaron Rey, Jacobo, Néstor, Moja Zarfani, etc., i que quedava una mica orfe aquest carril dret amb Òscar Rubio jugant potser de tercer central si no hi era Guillem Molina, i amb, sobretot, el nom que t'anava a esmentar ara, Joseba Muguruza, que ha estat unes quantes setmanes amb problemes físics musculars, fibrilars, entre unes coses i unes altres, s'ha fet amb aquest carril, amb aquesta posició Alfred Planas. Aquesta setmana ja s'obre un interrogant, que és, ara que Mugu ja el tenim entrenant amb la resta de companys, entenc que aquí hi haurà competència, o com a mínim que l'ex del Castellón, que el Guipuscoà, podrà reaparèixer en una convocatòria i estrenar-se així en Lliga.
No sé què acabarà passant d'aquí a diumenge. El que ens diuen és que Muguruza ja s'entrena amb el grup, però que surt d'una lesió muscular. I ja sabem també com són les lesions musculars, el risc de recaiguda, no és una qüestió, al final, també com Gavarre, que siguin més estructurals, més de genoll. Al final aquí hi ha un risc de donar-li ara al jugador X minuts i que pateixi una recaiguda. Però la bona notícia és que Muguruza ja s'entrena amb el grup, veurem si per jugar 30, 60, 90 minuts contra el Barça B o cap. I també ens deien, per ser Adri, que Diego Cavallo tot apunta a en surt. Els hem vist sortir, de fet, a tots dos de la vegada del vestuari.
Recordem que va marxar per precaució al descans del partit al Collao amb unes petites molèsties al sol,
sí,
com escoltàvem ahir aquí a l'hotel.
I dèiem, sortien del vestidor i ho feien sense cap mena de problema. Per tant, m'atreviria a dir que tots dos estaran a la convocatòria contra el Barça B.
És a dir, que només quedaria com a baixa confirmada si no hi ha cap contratemps ni cap contraordre, en aquest cas seria només Iago Índies, l'únic que seria baixa de cara a aquest partit. Parlant de baixes, parlant d'absències, teníem aquí una juguesca. Jo creia que a la jornada 6 ja perdríem a Facu per l'excés de contundència del jugador argentí. Em va sorprendre que en una plaça especialment donada a que hi hagin xocs com és el Collao, com és el Alcoi no veiés la targeta, i això que al principi apuntava maneres al partit, perquè jo crec que es va agradar molt. Jo crec que a l'Argentí aquest tipus de partits li encanten i es va poder notar, però tu, no va ser amonestat. Per tant, el ritme de targetes, evidentment em referia que veuria 5 grogues en 5 partits, aquest ja no. Sí, tant de bo que no...
Que no aniria a Tarragona, no? Era la...
Que no jugaria no, contra Villarreal.
Sí, sí, perdó.
Per tant, ara només una vermella, que tant de bo que no, podria confirmar la meva teoria, aquesta juguesca.
Ara l'hem perdut pel nou estadi.
Veurem, no, no sé, sí, potser ara està dues o tres setmanes o quatre sense veure la groga, no ho sé.
Vols la dada?
Si us plau.
És l'únic jugador del Centre d'Esport Sabadell que, de moment, porta dues targetes grogues.
L'any passat crec que el seu registre, no jugant molts partits, era de 10 grogues i dues vermelles. O sigui, que és un jugador sí, que ja treu l'escombra a passejar i la treu ben passada.
Ja l'anècdota d'una de les vermelles que li va dir el porter de l'Ibiza, perdent 3-0, sacar ja la concha de tu madre.
A Germán Parreño, suposo que seria.
I l'àrbitre ho va escoltar i el va expulsar.
En fi, que sigui pel que sigui... des del principi, jo crec que en el tuit que vam fer previ a l'inici de Lliga vaig dir aquesta frase, i també en algun partit de pretemporada, per mi el millor que té Facu García és la contundència que li aporta l'equip, i el pitjor és que a vegades s'excedeix de contundent, no? O sigui, aquí tot en la seva justa mesura, però avui fins i tot el tema ha sortit en roda
sí,
de premsa.
Sí, perquè se li ha preguntat si al voltant d'aquesta qüestió ha parlat alguna cosa amb el tècnic Antonio Hidalgo, si potser el de Canovelles li ha dit escolta, calma, cap.
Com va dir una cèlebre frase d'Antonio Hidalgo en el playoff de Marbella, una tila, no?
Una tila. No, però també per mi és indicatiu que Facu, en dos d'aquests tres partits, ha vist la targeta groga, i no et diria que l'ha vist, ara no tinc els minuts, però no et diria que l'ha vist en el tram final de partit dels dos partits en els quals ha vist la groga.
Al revés, a Sevilla de seguida ens vam carregar tant Boniquet com ell amb la groga, o sigui que...
No, però al final Antonio Hidalgo, davant d'aquesta circumstància, en cap d'aquests dos partits ha retirat Facu del camp. Per tant, també és mostra de la confiança del de Canovelles en el Dolavarria, com deies tu, Adri. I ell ha dit al final que és el seu estil, que el seu joc és anar al xoc.
No lo hemos comentado, pero bueno, estoy en una posición de que muchas veces estoy al límite de en algún corte de alguna jugada dividida. Bueno, yo también me gusta un poco ir al los choques, al trabar, digamos. Pero bueno, o sea, siempre trato de medirme y trato de que la amarilla no se vayan acumulando.
No ho hagués dit mai, però li agrada anar al xoc al bo de Facu García, geni i figura l'argentí. Aquest és topper que té el Sabadell al mig del camp. Va, anem a parlar del Barça B, del rival de diumenge. Demà tindrem a l'Agustí Bernat, parlarem a fons del Barça B amb la secció que té. Avui tindrem el Jordi Sunyer, el company de Televisió de Catalunya que els ha narrat en més d'una ocasió ja aquesta temporada. Per tant,
bon espia.
Un bon espia. I a més, li hem demanat dues pinzellades i ens ha fet una anàlisi a fons avui. O sigui que tindrem allò per treure les crispetes i estar una bona estona repassant línia per línia els punts forts i febles del Barça B.
A mi me l'has posat una estoneta a la redacció i val molt la pena,
Doncs...
És anàlisi en profunditat de l'equip de Sergi Barjoan.
Si ho diu el Pau Vituri, us l'heu de creure. Abans de tot això, tenim una més de Facu García parlant precisament del filial que enguany entrena ja no García Pimienta, sinó Sergi Barjoan, l'exlateral esquerre del Barça o de l'Atlético, entre d'altres. Així d'entrada, últimes hores que afecten el Sabadell, tot i que en són un parell de graons per sobre. Ahir, en partit de Champions, van jugar tant Balde com Gavi, jugadors del filial que, de fet, van ser titulars en aquesta última setmana, diumenge, contra la Unió Esportiva Costa Brava. Es va lesionar Jordi Alba, per tant, fa pinta que Balde no hauria de venir a Sabadell a jugar a la nova Creu Alta perquè l'endemà hi ha partit del primer equip del Barça contra el Granada, però és que a sobre també una altra última hora, Pedri també està lesionat al quàdriceps, per tant, veurem si s'afegeix a aquesta llista, tant de bo que sí, perquè fa molt bona pinta, Nico González, el fill de Fran, l'exjugador del Deportivo, que és un dels futbolistes que ja ha comptat en minuts amb Ronald Koeman a la primera plantilla blaugrana, i, home, sap greu que sigui per lesions, però ja va bé si el Barça B ve una mica mermat aquí a la nova Creu Alta amb totes aquestes possibles absències, tenint en compte això, que hi ha un decalatge de tot just un dia entre el partit del filial aquí a la primera RFF i el de l'endemà del primer equip a primera divisió.
Mira, de fet, un tuit del Barça B de fa 56 minuts...
Del moment en què s'ha gravat això. Del moment
en què s'ha gravat això.
És un podcast, però vaja...
Mira, anem a dir-ho d'una altra manera. De quan faltaven 5 minuts per les 2 de la tarda...
Anem a dir-ho d'una altra manera. Pau Vitori té gana. Són gairebé les 3 de la tarda.
El Barça B ja prepara el pròxim partit contra el Sabadell. Han participat en la sessió d'avui 6 jugadors del juvenil A: Fermín, Almeida, Damián, Àlex Valle, Josep Sardà i Pol Muñoz.
Doncs haurem d'estar pendents de la plantilla del Divisió d'Honor Juvenil. Potser hem de tirar del Marc Nomen i companyia perquè ens faci una mica d'informes dels jugadors del juvenil, que potser, clar, ara estava comptant, no és aquesta posició la que va més tocadeta a la plantilla de Sergi Barjuan, però tu t'imagines que ha de venir Xadi Riat a jugar com a futbolista del Barça B, l'ex Arlequinat, que l'any passat va debutar a segona divisió com a futbolista cedit del Barça al Sabadell.
Una coseta se li van veure aquí a Olímpia.
No m'agradaria tenir-lo al davant, les coses com són. Però vaja, no, en principi del mig del camp cap endavant és on està el perill, tot i que en el lateral esquerre Xadi Riat és central, però esquerrà, vés a saber tu.
I ara amb aquesta lesió de Pedri també, doncs, és que es fa molt difícil de pensar que Koeman...
Jo diria que tant Valde com Gavi i Nico, tots tres, potser no venen, i si venen, després escoltarem el Jordi Sunyer, no vull fer un spoiler, però potser venen amb...
Amb limitació de minuts.
Correcte, com a màxim que juguin això i prou, però vaja. Abans teníem pendent una de Facu García sobre aquest partit.
Sí, analitzant també aquest rival, el filial blaugrana, perquè, com li hem comentat, es tracta en un grup molt diferenciat de l'altre pel que fa a la quantitat de filials. Ens ha tocat la grossa amb el...
Jo diria que la qualitat també, perquè són 5 equips europeus, i a l'altre grup està, és veritat, el Bilbao Athletic, el Celta B, que no el compararia amb un Villarreal B, per exemple, i el Valladolid Promeses, que acaba de baixar el primer equip a segona divisió. Per tant, jo diria que quantitat i qualitat.
Sí, però al final, dins d'aquesta quantitat del grup 2, si fem un rànquing de qualitat, clar, el Barça B l'hem de situar entre els primers. Aquí ja cadascú que faci el seu rànquing. Hi ha el Castilla, hi ha el Villarreal B, hi ha filials de molt pes en el grup.
No tinc tan clar, ara ja és opinió, aquí ja m'estic deixant anar, però no tinc tan clar que hi hagi tanta diferència, o potser és al revés, entre la plantilla d'enguany del Villarreal B i la del Barça B, però vaja, aquí
ho deixo. No, el Villarreal B, déu-n'hi-do.
I no per com ha començat, ara parlo de jugadors.
No, però el Villarreal, menys a part, és un club que ja des de fa molts anys el filial l'ha tractat molt, molt i molt bé. Però, sobretot també li hem comentat a Facu pel tema de la proposta, no? De joc que pugui, amb la qual pugui venir el Sabadell aquí a la Nova Creu Alta.
No, el Barça B.
Què he dit?
El Sabadell,
Molt bé, perfecte. T'he dit que vull anar a dinar, oi?
Sí, es nota. No, però a part d'això, és que a sobre venim de la Balona, que segurament el plantejament
aquí
no tindrà res a veure.
Aquí està el tema, que ens oblidem d'un plantejament de partit com el que vam viure fa 15 dies contra la Balona. És més, ens hem d'esperar un partit més semblant al de l'estrena a l'estadi Jesús Navas contra el Sevilla Atlético, perquè segurament tindrem al davant un equip que vulgui jugar a partir de la possessió de la pilota.
Nosotros siempre tratamos de presionar bastante, de hacer nuestro juego, digamos, y bueno, y ahora más que nunca. Es un equipo que juega bien, que se sabe defender con la pelota, así que bueno, vamos a tratar de hacernos fuerte, en nuestro campo y tratar de ganarle, obviamente.
Diumenge a les 5 de la tarda començarà el partit des de 2:15 al Sabadell en joc d'aquest Centre d'Esport Sabadell Futbol Club Barcelona B. Gana tenies, no has dit?
Una mica, però em puc esperar si vols,
A veure, hem de parlar del Barça B amb el Jordi Sunyer. T'escoltarem de seguida amb l'entrevista que avui has tingut amb l'Anna Navés, amb la vicepresidenta del Centre d'Esports, però si no em dius el contrari, ves fent,
sí?
I continuem.
Molt
et sembla?
Bé. Sí, si em deixes, sí.
Doncs va, Pau Vitori, gràcies.
Adéu, que vagi
bé. Anem a escoltar aquest anàlisi a fons que avui ens deixava el company de Televisió de Catalunya, Jordi Sunyer, sobre el Barcelona B. Agafeu paper i bolígraf i a apuntar detallets del que serà l'equip de Sergi Barjuan.
Salutacions, companys. És cert que la temporada passada el Barça B la va començar malament, també, perquè només va sumar 4 punts dels primers 15. Per tant, a inici de temporada sempre és difícil treure conclusions, i més en una categoria tan igualada com s'està demostrant aquesta primera federació en el seu grup 2. Però és cert que els tres primers partits del Barcelona B aquesta temporada deixen molts dubtes, sobretot en l'aspecte ofensiu. El Barça B només ha marcat un gol aquesta temporada i va ser el minut 9 del partit contra l'Algeciras. El va marcar Nils Mortimer. Feu els comptes i veureu que el Barça B fa 4 hores i mitja pràcticament que no veu porta. I això, tot i haver fitxat dos davanters centres de cara a aquesta temporada, Ángel Rodado i Jordi Escobar. Cap dels dos s'ha mostrat encertat de cara a porteria, cap dels dos estan encara adaptats a tots els mecanismes i a tots els automatismes i a la manera d'entendre el joc que vol aplicar Sergi Barjuan al Futbol Club Barcelona, i a més això els fa patir moltíssim sobre el terreny de joc. Repeteix, de fet, el Barça B un problema que amb altres entrenadors també s'havia donat, però que aquesta temporada s'observa en molts partits, que és aquesta dificultat per superar defenses molt tancades. El Barça toca, toca i toca, però s'ofega quan arriba als tres quarts. Falten desmarcades de ruptura, falten diagonals, falta mobilitat a la zona d'atac. I un jugador que això ho entén i que podria proporcionar aquests moviments d'arrossegament i generar espais amb defenses molt tancades, que Gerard Fernández Peque està lesionat. Per tant, aquí és on s'ha embussat el joc ofensiu del Barça B en aquests últims partits. També és cert, però, que el Barça B no ha patit en defensa, perquè, tot i l'expulsió a la primera jornada, té una parella de centrals molt consolidada i que m'atreviria a dir que és de les millors parelles de centrals de la categoria, Arnau Comas i Mica Mármol. Arnau és un central amb un lideratge silenciós que ja va donar un excel·lent rendiment la temporada passada, i el recordareu possiblement també de la seva excel·lent temporada en l'any de cessió a la Unió Esportiva Olot, a l'aleshores segona divisió B, i Mica Mármol ha crescut moltíssim. No només físicament, sinó en termes esportius. S'ha consolidat a la posició de central, tot i que encara, si consulteu la web del Barça, veureu que el descriuen com un lateral de llarg recorregut, però Mica ha guanyat centímetres, ha guanyat força i és un central d'absolutes garanties que està ara mateix per davant de qualsevol altre dels centrals del Barça B, sense anar més lluny del mateix Ramos Mingo. Els laterals, cal destacar la presència de Guillem Jaime en el partit contra el Nàstic, però la d'Álvaro Sanz en el partit de la setmana passada contra el Costa Brava. És curiós que, tot i haver portat i rescatat un lateral amb experiència al Barça B i amb bon rendiment a la categoria com Guillem Jaime, Sergi Barjuan preferís recuperar Álvaro Sanz per la posició de lateral dret en aquest últim partit. A principi de temporada feia la impressió que Álvaro Sanz tornaria a la seva posició de pivot defensiu, però el cas és que en l'últim partit Álvaro va tornar a ocupar una demarcació que no és la seva, però a la qual va oferir un molt bon rendiment. El lateral esquerre és propietat, hauria de ser propietat d'Alejandro Valde, però cal veure què passarà amb el primer equip. En aquesta ocasió, el Barça aquesta setmana que ve juga en dilluns i caldrà estar atents de si Ronald Koeman autoritza que els jugadors que tenen fitxa del B però estan en dinàmica del primer equip, com Valde, com Nico González o com Gavi, poden participar amb el filial en aquest partit a la nova Creu Alta. Si ho fessin, segurament ho farien amb reserves. Ja, per exemple, aquest últim cap de setmana, Gavi va ser titular contra el Costa Brava, però Sergi Barjuan va admetre que l'havia hagut de substituir a la mitja part perquè aquestes eren les ordres que li havien donat des de la direcció esportiva. Gavi, en teoria, podia tenir oportunitats en el partit d'aquest dimarts contra el Bayern de Munic i per això se li va dir a Sergi Barjuan que no jugués més de 45 minuts. Si juguen aquests futbolistes, evidentment el Barça B fa un salt de qualitat, sobretot al mig del camp. Es va veure molt en el partit contra el Costa Brava aquest graó per sobre en què està Nico González, treballar amb el primer equip. L'ha carregat de responsabilitat, és l'autèntic guia del mig del camp del Futbol Club Barcelona. Recupera, distribueix, condueix, fins i tot en algunes ocasions recuperant el seu passat d'interior, arriba amb certa facilitat a la superfície de càstig i és un jugador, evidentment, cridat a ser importantíssim, no el Barça B, ja el primer equip del conjunt blaugrana. El que també vàrem observar en aquest últim partit contra el Costa Brava és que Gavi s'anul·lava o es neutralitzava amb Antonio Aranda. Són dos jugadors amb unes característiques relativament similars, molt més anàrquic Antonio Aranda, que a més ha arribat aquesta temporada, igual que Rodado i Escobar, encara s'ha d'acabar d'adaptar al sistema de joc de Sergi Barjuan. Hi havia moltes accions en què, sobretot a la zona de l'interior esquerra, hi havia atropellament i embús en les accions que protagonitzaven tots dos. I aquí va patir també en la construcció d'accions ofensives, d'accions de perill, l'equip barcelonista. Per tant, caldrà veure l'alineació i com se situen aquests dos jugadors si és que tots dos juguessin i repartissin la banda esquerra de l'atac del Barça B. A l'interior dret hi ha Mateus Pereira, a qui a les retransmissions anomenem sempre el poli dolent del mig del camp del Barça, perquè és qui aporta el múscul i és qui rasca també quan és necessari, el jugador amb més targetes grogues del Barça B la temporada passada, i a més aquesta campanya ja ha estat amonestat. En definitiva, hem repassat uns quants noms, però la conclusió general és que el Barça B és un equip que ara mateix encara està en construcció, que té problemes en atac perquè els davanters que ha fitxat no acaben d'interpretar la manera més adient per jugar en aquesta categoria, per trencar aquestes disposicions defensives que es troba molt sovint al Barça B, i que és un equip que continua tenint un problema que s'ha repetit en altres campanyes, que és aquest domini a la possessió de la pilota, però aquesta manca de profunditat. El futbol, si fos matemàtic, però, i si fos predictible, no tindria cap gràcia. Ara us explico això i potser diumenge a la Nova Creu Alta fan el partit de la seva vida. Però el que hem vist fins ara en els tres primers partits de campionat és això. Ens veiem diumenge a la Nova Creu Alta. Una abraçada a tots.
El Jordi Sunyer, una autèntica delícia tenir-lo aquí a Ràdio Sabadell amb la seva anàlisi sobre el Barcelona B, la segona plantilla del conjunt culer. I a tot això el tindrem, evidentment, com deia ara, a la Nova Creu Alta, amb la retransmissió dels companys d'Esport 3 també d'aquest partit, d'aquest duel català. I us dèiem ja ahir, diria de memòria, que a l'Hotel Suís, que el Sabadell fregava el llindar del màxim, del sostre de socis en una temporada des que té registres al centre d'esports. Això vol dir que des d'inicis dels 90 no hi ha hagut una altra temporada ni a segona divisió, ni a segona divisió B, ni tampoc a tercera, i ara la primera RFF, que el Sabadell hagi arribat a la xifra que té ara mateix entre mans. Estem parlant de gairebé 4.400 socis abonats, per tant estaríem a només 600, entre cometes, això de només, de l'objectiu que s'havia marcat el president Esteve Calzada a l'inici de la campanya de socis, d'arribar als 5.000 abonaments. Sonava a quimera i ara mateix ho tenim realment molt, molt, molt a prop. I, per tant, entre unes coses i unes altres, aprofitant aquest rècord, insisteixo, des de 1990, que és el moment en el qual consta en el registre del club quants socis s'han fet cada temporada, i fins i tot, podríem dir de totes, que en tota la història de l'entitat és també la millor xifra a la tercera categoria del futbol estatal, aprofitant aquests 4.388 socis que ja han retirat el seu abonament, i també que avui mateix s'han posat a la venda les entrades pel partit contra el Barcelona B, recordeu, un llindar, un sostre màxim, en aquest cas de 4.800 localitats, per temes restriccions Covid, a l'ampliar-se el percentatge. No cal que els socis hagueu de fer una preinscripció per poder-hi ser, perquè hi ha menys socis que no pas cadires lliures, i avui mateix es posen a la venda les entrades, entre avui i demà, només per socis que vulguin retirar alguna entrada més per amics, per familiars, etc. A partir de divendres, obertes ja a tot el públic en general per viure, esperem que sí, un gran ambient a la Nova Creu Alta, diumenge a les 5 amb aquest Sabadell-Barça B. Insisteixo, el Pau Vitorí, que ja el tenim dirant, ha parlat avui amb l'Anna Navés, amb la vicepresidenta, per valorar una mica aquest rècord de socis del conjunt sabadellenc.
Doncs amb la vicepresidenta del Centre d'Esport Sabadell, amb l'Anna Navés. Anna, què tal, com estàs? Bon dia.
Hola, bon dia a tots.
I d'entrada deixa'm felicitar-vos per aquesta xifra, 4.388, rècord de socis des que es registra, des que ja es registra el club als anys 90. Què us diu a vosaltres aquesta xifra?
Bueno, la veritat és que felicitar a tots els arlequinats, no? Perquè el que dèiem, campanyes de màrqueting n'hem fet cada any una i per tant el diferencial és aquests arlequinats que estan encomanant les ganes i aquest centre esport Sabadell que cada dia està creixent i això ho demostra.
A què atribuïu aquesta xifra? Perquè és evident que després d'un... A la majoria de clubs, després d'un descens, sempre hi ha una davallada de socis, però aquí ha anat en augment. No sé si pel fet de tornar a tenir públic a les grades, de poder tornar als estadis, aquesta sensació d'estar engrescats en un projecte maco, a què ho atribuïu vosaltres?
Jo crec que és una barreja de tot. La part esportiva també suma, els fitxatges, la pretemporada que ha estat força bé, i jo crec que la il·lusió, la tornada després d'un Covid seguríssim, perquè hi ha aquesta eufòria de retrobar-te, sembla que si tornes al futbol es normalitza tot, no? I això és molt important, però i també la catarsis aquesta de poder entrar al camp, cridar o almenys descongestionar tot aquest any i mig que portem a sobre, no? Però també, sobretot, el fet aquest de l'estabilitat. Jo crec que els socis comença a creure que tot i el descens, el projecte continua, els que van entrar fa ja 4 anys estan aquí per quedar-se i que d'alguna manera aquesta confiança ens estan tornant, no?
Abans repassava les xifres a la redacció, per tenir una idea d'on venim, no? Sí que és cert que s'ha parlat molt en les últimes hores que als anys 80, primera divisió, segurament hi havia més socis, però no hi havia un registre, però just abans d'aterrar vosaltres, aquí a la Nova Creu Alta, l'any anterior, anem a dir-ho així, la 2016-2017, no es van arribar els 2.000 socis de pagament. Per tant, al final és un resultat de tota una trajectòria. És evident que aquest any és molt bo a nivell de socis, però l'entitat no ha deixat de créixer en aquests últims 5 anys.
Sí, sí, de fet aquesta trajectòria es poden traduir en xifres, gràcies a Déu, i amb socis, no? I sobretot l'aturada l'any 2019, que ja estàvem en els 4.387, que era el nostre rècord ja a segona A i a segona B, s'entén, perquè hem vist després en xarxes que hi havia alguns interrogants, i aquest rècord que ja vam fer estant a segona B, que ja era prou complicat, ens traiem aquest estigma que teníem de que en Sabadell no, de que en Sabadell de los 3.000 no passàvem. Això és el que venim sentint des de l'any 2017, no? Per tant, hem passat aquests 3.000, no cal entrar en aquesta retòrica ja, que ja estem avorrits, i la gent s'ha de començar a creure, s'ha de començar a creure perquè aquesta eufòria que veiem aquí a les cues, que la gent d'alguna manera encomana, bueno, es veu el dia a dia, no?
Un pot pensar que a poc més de 600 socis aquesta xifra dels 5.000 arlequinats s'assolirà. Hi ha optimisme de que s'acabin arribant als 5.000?
Jo crec que sí, perquè encara tenim molta gent que bueno, encara ja cada dia sumem 40, 30, 50 socis, i després també tenim unes campanyes engegades a nivell de clubs de futbol de la ciutat, del propi futbol base, tenim la campanya de comerços, els autobusos van per tot el Vallès i per tot Sabadell, els mupis, jo crec que hi ha una campanya que el protagonista és l'arlequinat i que també ha sumat aquest tipus de campanya. D'aquí agraïm la gent que ens va venir a filmar just en ple Covid per poder treure una campanya decent. I jo crec que això acabarà calant i els 5.000 és un objectiu factible.
Li poseu data per això? Ens atrevim a posar una data, no sé si amb la campanya de mitja temporada abans o mentre s'arribi ja estarà bé haver complert l'objectiu.
Sí, sí, jo crec que en la mitja temporada seguríssim, si és abans, benvingut. Jo crec que els arlequinats són els que empentaran i aquest cap de setmana aquí a la Nova Creu Alta la podem encendre entre tots, i el que es tracta és de viure aquestes emocions, i si aconseguim que malgrat tot l'arlequinat vingui aquí i senti això a casa seva i que empoderar-lo de que això ho pot fer créixer ell i podem ser més grans que mai, això val tot.
L'última, Anna, referent a aquest partit del cap de setmana, no preguntaré a terreny esportiu, simplement a una mica de terreny logístic. Sí que és cert que respecte al primer partit contra la Balona, molta més tranquil·litat, no? Perquè el fet d'haver ampliat a 4.800 els seients disponibles aquest cap de setmana, que no hagi d'haver un formulari, a priori és un pas més cap a la normalitat, no? En teoria no ha d'haver-hi cap problema, cap impediment aquest cap de setmana perquè qualsevol soci pugui entrar al camp.
Cap impediment. Tots els socis tenen garantida l'entrada amb el seu carnet, i és més, si no és ara ja s'ha publicat, deu estar el moment de publicar-se, que hi haurà entrades a la venda.
Podíem llegir aquest matí en aquest sentit. Sí.
Sí, amb un preu especial pels socis i amb uns dies, que és dimecres i dijous, perquè el soci pugui venir aquí, treure les entrades que ell desitgi, i a partir de divendres ho posem a la venda a tot el públic.
Doncs a veure si podem veure un autèntic ambientàs, eh? Aquest cap de setmana ho necessitem contra el Barça B, aquests 4.388 socis que tenim ja, més entrades disponibles. Aviam si podem esgotar els 4.800 i tenir aquí una grandíssima entrada aquí a la nova Creu Alta. Anna Navés, felicitats per la feina feta aquests últims anys, especialment amb aquesta xifra. Que vagi molt bé.
Moltíssimes gràcies a tu, Pau.
Ràdio Sabadell. Podcast de Banc Sabadell, amb Toni Garrido.
El sector inmobiliario se está transformando. ¿Cómo cambia la experiencia de compra y alquiler con las herramientas digitales?
Escolta el programa a seonsiguis.com.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò. Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre, del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
Junts tornarem! La primera és bona! Arriba Néstor! La vaselina Néstor! Gol, gol, gol! Festa soci del Centre d'Esports Sabadell des de 95 euros. Viu l'adrenalina arlequinada. Una temporada amb 38 jornades contra els millors equips. T'esperem a la nova Creu Alta. A 5 euros al partit. Viu el futbol. Viu el Sabadell. Junts tornarem. Ràdio Sabadell.
De tornada de publicitat, continuem parlant del Centre d'Esports, en aquest cas del seu equip sènior femení, perquè la cosa a mitjans de setembre ja va fent patxoca, les lligues ja van tornant-se a activar mica en mica en totes les diferents disciplines i categories. És el cas, per exemple, d'aquesta preferent femenina que es torna a posar en marxa. Oriol Ferran, què tal, com estàs?
Molt bé, Adri, bona tarda.
I el Centre d'Esports Sabadell femení té partit ja aquest cap de setmana, per tant, comença la competició en un Sabadell femení renovat, amb nou cos tècnic, amb noves jugadores, i per tant estem parlant d'un altre Sabadell B a la mateixa categoria. I una miqueta amb quina idea surt l'equip arlequinat?
Debuta aquest cap de setmana, diumenge, a 5:45 de la tarda contra el Palau Tordera, a fora, és a dir, ens tocarà viatjar. Com dius, els objectius d'aquest nou renovat equip femení principalment és competir, poder competir contra tots els rivals, com ens ha explicat Marc Gabriel, i també un dels altres objectius és convertir el sènior femení en un referent per totes les nenes que van entrenar a l'Olímpia i veuen a les grans com un possible referent. Així ens ha explicat Marc Gabriel quins són aquests objectius de la temporada.
L'objectiu marcat aquesta temporada, siguin realista i veient les temporades anteriors, és la permanència a la categoria. Sobretot intentar competir bé dins de la categoria, i després hi ha altres objectius secundaris com són l'assoliment de conceptes a nivell de grup, generar un bon grup que tingui un futur a mig llarg termini, on es pugui fer un projecte més ambiciós, i també reivindicar el futbol femení dins del Vallès.
El Marc Gabriel, que és el nou entrenador, recull el testimoni del Raül Raposo, qui dirigia les arlequinades l'última temporada. Satisfet, per cert, amb el rendiment que han ofert durant aquesta pretemporada contra rivals de la mateixa preferent. Per tant, amb bon regust arriben les sabadellenques a aquest inici de campionat. Et pregunto també, Oriol, per què li diu el nas al Marc, el nou entrenador del Sabadell femení, sobre el rival d'aquesta setmana, sobre aquest Palau Tordera.
Correcte. Marc Gabriel ha presentat, ens ha explicat que serà un partit molt complicat, que el Palau Tordera serà un dels rivals més complicats que es trobaran durant aquesta lliga, que és un equip molt fort, molt físic, però que també té jugadores amb bastanta qualitat individual que els poden portar una mica de corcó a les noies del Sabadell.
Palau Tordera és un equip molt fort, molt físic, inclús per la categoria, però també tenen certes jugadores molt bones tècnicament i en els duels 1 contra 1. Tot i haver analitzat el rival, jo crec que el punt de mira l'hem de posar nosaltres mateixes, en què hem de millorar tota la base que hem creat en aquesta pretemporada, i jo crec que amb això, aquesta primera jornada i les pròximes que venen, jo crec que podem competir molt bé.
Diumenge a 3:45 de la tarda, aquest primer partit de la preferent femenina Palautordera-Sabadell és el primer punt dels 3 que tenim avui preparats de futbol femení. Saltem, Oriol, d'Olímpia a la zona sud de Sabadell, al municipal de la Creu, a la Sabadellenca, la Unió Esportiva Sabadellenca, que estrena secció.
Correcte, van presentar durant aquesta setmana a l'Instagram del Club del Sud de la Ciutat a la creació d'una nova secció de futbol femení. Pel que ens explicava Víctor Nicolás, que és davanter del sènior masculí i que serà l'entrenador d'aquest equip femení, la majoria de jugadores provenien anteriorment del Club de la Romànica, però que per falta d'ubicacions, per falta de camps on entrenar, han hagut de passar al municipal de la Creu. Aquest any primer disputaran una lliga de veteranes que es va crear just l'any passat amb equips del Vallès Occidental i que ja es plantejaran de cara a les pròximes temporades què fer amb l'equip.
Este club ya pertenecía a Románica y ellas contactaron conmigo para ver si yo podía echarles una manilla y cada dos semanas pues podía hacer un entreno. Y empezamos así, y eso fue el año pasado, empezamos cada dos semanas y lo que se convirtió cada dos semanas fue cada semana, luego fue venta al partido y bueno, la verdad que este año el club de fútbol Románica, bueno, por temas de campo y tal, no les podía ofrecer lo que es un entrenar en su propio campo, les ofrecía pues el partido del sábado y ya está. Y bueno, yo lo comenté a la Sabadellenca y la verdad que cuando lo dije, hostia, les encantó la idea y se pusieron súper contentos y nada, en dos días lo tiramos todo ya montado.
Com ja explicàvem, Víctor Nicolás és davanter de l'equip sènior masculí de la Unió Esportiva Sabadellenca i també farà aquestes tasques d'entrenador. Ens ha explicat també com combinarà aquests dos papers i com s'ho farà.
La primordial es jugar no me coincido a nivel de entreno, con el trabajo no me impide tampoco poder asistir a los entrenamientos y si algún día me coincidiera con el primer equipo, lo primero es el primer equipo, que es lo que realmente llevo muchísimo tiempo dedicándole, pero bueno, espero que no me coincidan y que podamos ir a los dos lados.
Doncs Víctor Nicolás, al capdavant d'aquest equip femení taronja de la Unió Esportiva Sabadellenca, de moment encara no federades a les categories diferents del futbol femení català, sinó en aquesta lliga de veteranes que deia ara l'Oriol, al Vallès Occidental d'Olímpia, al municipal de la Creu, i ara marxem directament a les Illes Fèroe. Amb una notícia excel·lent per una jugadora nascuda aquí a Sabadell, tot i que resident a Barberà del Vallès, per tant a la localitat veïna, que en el seu dia fins i tot va ser homenatjada pel centre d'esports i que des de fa ja unes quantes temporades milita la màxima categoria del futbol femení. Parlem, evidentment, de la Candela Andújar, de la ex-barcelonista ara al València, que Oriol s'estrenarà, o de fet s'estrenarà ja en una convocatòria, com a mínim, amb la selecció absoluta de la selecció espanyola femenina.
Correcte, ha estat trucada durant aquest inici de setmana per, com tu dius, ser convocada pel Comitè Nacional Absolut. Candela Andújar ens explicava com va rebre la trucada del seleccionador Jorge Vilda. Ens explica que estava molt contenta, però sobretot per ella i per la seva família.
Recibí la llamada de Jorge, estaba en casa, justo había terminado de comer y me transmitió la confianza para poder venir aquí y estar a gusto con compañeras y bueno, ser yo misma jugando y nada, la verdad que agradecí sus palabras porque me tranquilizaron un poco, estaba un poco nerviosa y nada, mi padre sobre todo estaba muy emocionado y yo también. Mi familia siempre ha estado detrás, desde que inicié en el fútbol fueron los primeros en llevarme a los entrenamientos cuando era pequeña, los que han estado siempre por las noches cuando era tarde los entrenamientos y bueno, estoy muy contento por mí y por ellos.
Declaracions de la barbarenca Candela Andújar als mitjans oficials de la Federació, de la RFEF. A més, clar, en el seu cas serà l'estrena amb l'absoluta. La part positiva és que coneix de sobres a companyes de vestidor, no?
Exacte, comenta que ja es troba concentrada, com bé parlàvem, amb les seves companyes, que l'han rebut amb els braços oberts, ja que moltes havia coincidit tant al Futbol Club Barcelona en la seva etapa com a culer, i també d'antigues convocatòries a les categories inferiors de les seleccions amb jugadores de la seva mateixa categoria, de la seva mateixa generació. Ens explica com ha sigut aquesta rebuda.
Por suerte conozco a la gran mayoría, tanto por el Barça como compañeras que son de mi generación o que he coincidido con ellas en categorías inferiores y bueno, pues súper acogedora el recibimiento y muy contenta con ellas.
L'estrena demà, 7 del vespre. Veurem si en minuts o no per Candela Andújar. T'animes realment a dir el nom on juga o no?
M'animo. Jugaran a l'estadi de Torsvalur de Torshavn, doncs, la capital de les Illes Fèroe. Recordem que és el primer partit de la fase de classificació per la Copa del Món, que se celebrarà l'any 2023 a cavall entre Austràlia i Nova Zelanda.
Doncs premi per l'Oriol Ferran, al Departament d'Esports de Ràdio Sabadell, que té ja encarregat pel feroès, com a mínim, en quant a idioma. Cada cop que haguem de parlar aquesta llengua, Torshavn, fins aquí arribava, era la capital de les Illes Fèroe. El nom de l'estadi el deixo amb ell, gairebé el Roger Benet que tregui el tall, i cada cop que haguem de dir-ho, aquí l'Oriol Ferran. Gràcies, Oriol. Una abraçada.
Vaig bé.
I acabem amb un parell d'apunts poliesportius. El primer sobre waterpolo, un marcador 2-13, encara que es va jugar aquí a Sabadell, amb el Natació Sabadell, amb l'Estalpul Club Natació Sabadell de waterpolo masculí, actuant de visitant en aquest partit que us dèiem ahir, d'anada dels quarts de final de la Copa Catalunya davant del Natació Rubí. Avui mateix serà la tornada, absolutament intranscendent, després d'haver guanyat per 11 gols de diferència en aquest primer partit contra un acabat d'ascendir a la divisió d'honor. Els dos partits, finalment, a diferència del que dèiem ahir, es juguen aquí a les instal·lacions del Club Natació Sabadell per un tema de distàncies, per un tema de dimensions de la piscina del conjunt rubinenc. Per tant, l'anada ahir, 2-13, favorable a l'equip de Quim Colet, la tornada aquesta nit quan faltin només 5 minuts per les 9 de la nit, i la final a 4, amb tota probabilitat amb el sabadellenc senti un dels participants al cap de setmana. I en ciclisme, ahir primera etapa del Tour de Luxemburg amb el sabadellenc David de la Cruz, que va entrar amb el pilot, concretament va ser 18è, i a la general està 10 segons del guanyador, del portuguès João Almeida, el primer líder d'aquesta volta luxemburguesa. Té aquests 10 segons de marge simplement per les bonificacions, perquè va guanyar a l'esprint en una trentena de corredors que van arribar en aquest grup capdavanter. Avui, segona etapa, 186 quilòmetres entre Steinfurt i Exdorf, 5 ports de primera, atenció, i 2 de categoria especial. Per tant, déu-n'hi-do amb el recorregut d'aquesta segona etapa de les 5 que conformen el Tour de Luxemburg. Si el podeu seguir, David de la Cruz du el dorsal número 3. Per tant, amb el Team Emirates, una de les seves últimes curses, abans que, si és que es confirma de manera oficial, oficiosament ja s'ha fet, fitxi per l'Astana, per l'equip del Kazakhstan. Per cert, una altra notícia relacionada amb David de la Cruz: no ha entrat finalment a la convocatòria del Mundial, que s'ha de celebrar la setmana vinent a Flandes, a Bèlgica. Liderarà aquesta selecció l'Àlex Aramburu, el sabadellenc, després d'haver participat a l'Europeu la setmana vinent. El perfil no era tan adient per les característiques del d'Espronceda, i finalment decideix Pasqual Montparler que de la Cruz no formarà part d'aquest campionat del món la setmana vinent. Sobre rodes, acabem el programa d'avui amb el Roger Benet a les vies de so. Ens retrobem demà aquí al podcast de l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell. Que vagi bé, una abraçada.
Hotel Suís. Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.